Són les 9 del vespre.
Ràdio Estel.
Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
Viu la 12a Mostra Espiritual de Cinema de Catalunya. Fins al 15 de desembre t'esperen 14 de les millors produccions d'enguany de temàtica espiritual, subtitulades en català i presentades per professionals del cinema i la diversitat religiosa. 12a Mostra Espiritual de Cinema de Catalunya, organitzada per la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de la Filmoteca i l'Obra Social La Caixa. Tota la informació a radioestel.cat.
Ràdio Estel. Bossòst era Val d'Aran 106.0.
9 i un minut a la Catalunya o a l'Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu també per internet a radioestel.cat. Us baixeu al programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
¿Qué tal? ¿Cómo esteu? Buenas noches.
¿Por qué ahora, Bobby? ¿Por qué anunciarlo
porque
ahora?
Porque yo sé mi corazón. Yo sé que es la decisión que quiero esa la decisión a razón. Y no quiero empezar, quiero empezarlo ahora, ¿no? Quiero jugar con toda mi fuerza, quiero jugar en Filadelfia, las otras ciudades, con mucho amor. Quiero decir a todas las ciudades gracias para todo y así me puedo divertir un poquito con el campeonato.
¿Te sientes aliviado? ¿Hay un sentimiento de alivio?
Sí, un poquito, sí. Sí, sí. Ahora me siento muy relajado, ¿no? Puedo jugar el campeonato con mucho más divertimento en mi corazón.
¿Cómo te sientes? ¿Triste?
No, triste, ¿no?
¿Qué sientes?
Triste, ¿no? Un poquito de orgullo, ¿no? Porque he trabajado muchísimo para este 20 años. No puedo hacer más que hizo. Entonces me siento muy orgulloso de lo que pasó y soy muy... muy feliç amb això i amb això.
Doncs ell és, sens dubte, l'home del dia. Kobe Bryant ha fet oficial que es retira un cop finalitzi aquesta temporada, la seva 20a temporada consecutiva, que es diu ràpid, en un mateix equip, els Lakers, un fet sense precedents en la NBA, la Mamba Negra, que ho deixarà amb 5 anells, 2 MVP a les finals, 17 vegades All-Star, la segona millor anotació històrica d'un partit amb 81 punts i sent el tercer màxim anotador de la història de la NBA, amb més de 32.000 punts, només superat per Kareem Abdul-Jabbar i Carmelo. Un currículum envejable, el que cal afegir les medalles olímpiques, que podrien ser 3 perquè Kobe es retira, però ho vol fer d'una manera espectacular. I quina millor manera seria que un or en els Jocs Olímpics de Rio 2016. Veurem què passa. Això és Bàsquet al dia amb el Mario Ramírez al control, Alejandro Gaitán a la redacció i el Xavi Pagán a la producció.
Gràcies, Òscar. Benvinguts a una nova edició del Bàsquet al dia.
9 i 4, comencem.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino. La Monsiu.
Doncs Kobe Bryant, que espera anar a la cita olímpica d'aquest proper estiu, és sens dubte un dels pocs jugadors que deixaran el bàsquet per passar a ser agenda d'aquest esport, l'escorta dels Lakers, el jugador més ben pagat al bàsquet professional nord-americà, 25 milions de dòlars per acabar aquesta temporada després del partit aquesta matinada de la derrota, una més, dels Lakers, 103-107 davant dels Pacers. Kobe Bryant feia roda de premsa per parlar de la seva decisió.
I mean, you know, I've known for a while, right? And I've always said, you know, if anything changes, you know, then...
És el moment perfecte. Estic convençut que és la millor decisió. I a partir d'aquest moment gaudiré encara més el campionat, perquè podré anar a la resta de les ciutats de la NBA amb el convenciment que ho he anat tot pel bàsquet.
You can't make that decision based on, you know, outside circumstances.
No és el moment de la tristesa, sinó tot el contrari, de l'alegria i la felicitat, perquè vaig aconseguir els objectius que em vaig proposar. Ho vaig donar tot al camp. Vaig haver de superar moments molt difícils i complicats, però sempre vaig sortir endavant i em vaig superar. És un fet grandiós el que he aconseguit. Podia estar de principi a fer amb els Lakers, tot i que no fos l'equip que em seleccionés en el sorteig universitari. Un equip amb el qual sempre vaig somiar i amb el que sempre he estat molt feliç. M'agradaria haver seguit més, però la meva ment em diu que és el moment de l'adeu. És cert que les greus lesions que he tingut en els últims anys han pogut avançar la decisió. Però, en qualsevol cas, crec que faig el correcte i, el que és més important, estic en pau amb mi mateix. És una decisió presa des de dins i, per tant, les circumstàncies externes, al final, no són les que realment compten. En el meu interior, sento que no vull seguir fent més això, però abans gaudiré el màxim de tots els seguidors de la NBA, els que tant els dec pel suport que sempre m'han donat. Anar als Jocs Olímpics seria tancar en brillantor una altra de les etapes més felices de la meva carrera, la de formar part de l'equip nacional dels Estats Units.
Play this entire season, to go through all of these tough times, to be able to suit up and play on the road and play in these...
Doncs ens queda encara un bon grapat de mesos per gaudir del bàsquet, del seu bàsquet, del darrer bàsquet de Kobe Bryant, abans que pengi definitivament les botes, malgrat que aquesta temporada està clar que el jugador nord-americà està patint de debò, de manera personal, amb les seves actuacions i col·lectivament, per la dinàmica de l'equip. Els Lakers són els pitjor equip de la seva conferència, amb dues victòries i 14 derrotes. Ens escolta ara el bàsquet al dia Ignasi Castelló, és responsable de comunicació de NBA Espanya. Hola, Ignasi, bona nit.
Hola, bona nit.
Se'n va, ho deixa, Kobe Bryant, un dels pocs jugadors NBA que passarà a ser llegenda d'aquí poc, no?
Sí, no ho és ja. Un jugador amb l'historial que ara dèieu fa poc, potser ja abans de retirar-se ja s'ha convertit en llegenda, no? Molta gent dirà que és el més semblant que hem tingut al Michael Jordan a la Lliga des que ell se'n va anar. I tots estem d'acord que ha sigut un jugador que és ja llegendari.
Però a diferència de Jordan, sembla que Kobe Bryant se'n va i se'n va de debò per no tornar, eh?
Això sembla, no? És una llàstima que les lesions no l'han respectat aquests últims anys i per un competidor nat com és el Kobe Bryant ha d'haver estat una decisió molt difícil, però que, vaja, que respectem i respectem la seva carrera i els aficionats seguirem gaudint d'ell el que queda temporada.
És un dia trist per la NBA?
És un dia que, no perquè sapiguéssim que tingués que arribar, cada any estava més a prop, òbviament, com el cercle de la vida, però és una decisió que ens deixa tristesa, no? És un jugador que va ser molt important durant una època de la Lliga, que va deixar... va omplir aquell forat que semblava que deixava la NBA post-Jordan, post-Magic, post-Larry Bird, aquests herois dels 80 i de principis dels 90. I és un jugador que ha donat molt no només als Lakers, no? Als aficionats de tot el món. Només veure com ha reaccionat el món del bàsquet durant el dia d'avui és veure la importància de la figura de Kobe Bryant en el món del bàsquet.
La llàstima potser, Ignasi, que els més joves tinguin el record més recent d'aquesta i l'anterior temporada de Kobe Bryant, que òbviament no ha estat al nivell que sí ha estat, no fa, tampoc fa massa, no? Però el bon record de Kobe Bryant no és d'aquestes últimes temporades.
Òbviament no ha sigut el millor Kobe Bryant, no? Ens hauríem de remuntar potser a partir del 2000, el 2000, el 2010, 2012, on hem vist aquest jugador que era sobrat, no? Que era un atleta, que era un guanyador, que era un competidor nat, en la seva plenitud. Després, el físic no l'ha anat acompanyant, ha tingut moltes lesions, algunes de molt importants com la temporada passada, però ens quedem al record del millor Kobe Bryant. Ha sigut un jugador dominant, com pocs a la història, de, no només de la NBA, sinó del bàsquet.
El posaries en el top 5, en el top 5 dels més històrics de la NBA?
No m'atreviria. Hi ha molts jugadors molt bons, la NBA es porta molts anys, i posar-lo al top 5 és desmereixer un jugador, molts jugadors que han fet moltes coses a la Lliga. Jo he vist jugar uns quants jugadors, no he vist jugar molts jugadors abans del principi dels 80, i seria desmereixer, però Kobe Bryant, el seu nom estarà marcat dintre de la història de la Lliga amb lletres majúscules.
Una NBA que està clar que el trobarà a faltar, no?
El trobarà a faltar, per suposat. Ens agrada el talent, hi ha talent nou que arriba jove per darrere, el Curry i companyia, però el trobarem a faltar com a símbol de la globalitat de la Lliga. Kobe Bryant és una figura de l'esport mundial al nivell dels més grans esportistes.
Stephen Curry seria el millor substitut per Kobe Bryant?
Dir això és desmereixer jugadors de la talla de LeBron James, és desmereixer jugadors com Kevin Durant, és desmereixer molt de talent, no? Ara sembla que l'estrella més emergent que tenim és el Stephen Curry, però no és un substitut, ni juguen a la mateixa posició, ni al mateix joc, no podem canviar un nom per l'altre.
No, parlo més com a figura, no? Com a exemple, també, no? Un mirall on la gent...
Com a joc espectacular, ens agrada molt Stephen Curry, és un jugador que ara està molt de moda, fa coses que ningú altre jugador el veiem a la Lliga, i esperem que arribi en el nivell de joc i el nivell de títols i tot això que el Kobe Bryant, això només ho dirà el temps.
Què creus que ha representat la figura de Kobe Bryant per la NBA?
Ha sigut la continuïtat d'un tipus de jugador molt dominant, molt espectacular, que ha sigut un nom que és reconeixible a tot el món, tothom va a qualsevol lloc del món i per sobre una samarreta del Kobe Bryant dels Lakers, que ha arrossegat moltíssima gent, ha estat durant molts anys, encara que no estigués al millor temps en la llista de samarretes més venudes, All-Star cada any, encara que no estigués en el seu nivell, i això demostra molt, no?, del tipus que el jugador és, del respectat que és pels seus companys, i de lo estimat que és per al públic de tot el món.
Doncs ara, per sort, encara el podrem gaudir uns mesos més, el que queda de temporada, que potser fins i tot la gent també el gaudirà més, no? O l'apreciarà d'una forma diferent, sabent que serà l'última vegada o de les últimes vegades que el podran veure en una pista, no?, de bàsquet.
Seguint amb el paral·lelisme de Jordan, jo recordo la temporada que va anunciar que retirava definitivament dels Wizards, com a cada pavelló on jugava l'últim partit Michael Jordan hi havia ovacions de minuts i minuts per despedir aquest jugador, no? És una cosa molt de mentalitat nord-americana de respectar el jugador, la llegenda, el triomfador, i donar com les gràcies per tots els bons moments que ens fet passar com a aficionat del bàsquet.
Doncs que es prepari que ve Brian per rebre moltes ovacions en el que queda de temporada, que encara és molt. Ignasi Castelló, responsable de comunicació de NBA a Espanya, moltes gràcies per atendre'ns avui el bàsquet al dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bàsquet al dia. Ràdio Estel.
I avui també havia de passar pel bàsquet al dia l'home NBA d'aquest programa, l'Adrià González. Hola, Adri, bona nit.
Bona nit.
Què et sembla? Trist per l'anunci de Kobe Bryant, que ho deixa?
Més que trist, jo diria que és un gust agradolç, perquè com ja dic, Ignasi, doncs és una mica un fet esperat, que no s'estava anunciant, però sí que tenia el rum darrere, que era la darrera temporada de Kobe Bryant, per tant, tots teníem en ment que eren els seus darrers partits, segurament, ho han confirmat abans de temps, i jo, per no repetir ja amb l'Ignasi, em quedaria amb el fet de que està acabant-se una era a l'NBA, i la retirada de Kobe Bryant no és més que un fet significatiu de que ens hem de donar d'això, que jugadors doncs, com, ja s'han retirat com O'Neal, com Nash, altres que han de venir com Garnett, Dirk Nowitzki, el trio dels Spurs, Paul Pierce, molts altres, estan a les acaballes de la seva carrera i a poc estem veient com hi ha un canvi generacional que jo crec que és al final doncs, una mica la gràcia i el que té més raó de ser doncs, d'aquestes retirades, d'aquests canvis de jugadors.
Què és el que et ve al cap? Si... Parlant de Kobe Bryant, quina imatge o què... Quin recorda d'ell?
Home, jo que sóc relativament jove encara i no he pogut veure tota la seva carrera en perspectiva, em quedaria doncs amb els 81 punts contra Raptors, perquè és el que potser tinc més present, el que tinc més fresc, i lògicament el que més m'ha pogut impressionar. Però sobretot em quedo amb el seu caràcter, amb un jugador que amb la mirada era capaç d'intimidar rivals, i que com ha dit Ignasi, doncs és ja abans de retirar-se pura llegenda del bàsquet europeu i del bàsquet de NBA.
Ja està clar que el seu físic, el seu cos ha dit prou, ha dit ell mateix, no? Que no pot més. Fins aquí hem arribat, i aquesta temporada, com l'anterior, per desgràcia, doncs era prou evident, no?
Sí, la veritat és que és molt respectable i és una cosa que honra molt. Perquè altres jugadors doncs, hem vist com resistint-se a la retirada, han estat en un estat físic molt deplorable, han estat en condicions de ni tan sols poder jugar 10-15 minuts, i malgrat això doncs, han continuat, no? I han volgut estar, quan era millor, potser una retirada de temps.
Tu creus que s'hauria d'haver estalviat aquesta temporada?
Jo crec que no. Kobe Bryant no es mereixia acabar lesionat la seva carrera. Yeah. Jo crec que tenint contracte i tenint encara, doncs, com hem vist, no al seu millor nivell, però sí hi ha encara suficient cama i suficient aguante doncs, per seguir tirant, encara que no sigui com abans, i era molt respectable que volgués seguir jugant aquest darrer any. També els Lakers necessitaven encara una temporada més d'allargar, de no acabar d'arrencar, perquè jo penso que el canvi gran de Lakers vindrà a partir d'aquest estiu, quan vegin, vale, Kobe Bryant s'ha retirat, ara què? Ara què ve aquesta franquícia? Perquè és un canvi enorme, dels més grans que podem recordar a qualsevol franquícia NBA dels darrers anys.
I que es vol retirar anant als Jocs Olímpics d'aquest 2016 de Rio. El veus amb el competint amb els Estats Units?
Em costa pel sentit en el que et deia que Kobe Bryant és un guanyador. I un guanyador no crec que accepti el rol que hauria de tenir, que seria un rol molt secundari. Però, clar, és Kobe Bryant i segurament tenint en compte que hi ha al capdavant dels Estats Units Greg Popovich, que segur que acceptarà qualsevol cosa que demani, acabaran fent-li un espai a la selecció. Ni que sigui de forma simbòlica, un equip com els Estats Units es pot permetre tenir un jugador retirat, entre cometes, com Bryant, sense que això li perjudiqui el rendiment general de l'equip.
Doncs veurem què succeeix aquest proper estiu, si va o no convocat amb els Estats Units i si pot tancar una carrera amb una nova medalla olímpica. Et deixo, dijous tornem a parlar, si no hi ha cap sobresalt al llarg de la setmana, però deixa'm un apunt. M'ho deies tu ara abans d'entrar en directe. El Just envien a Place, a la D-League, eh?
Lògic, no?, per una banda. Crec que pel jugador, doncs, és adient. Tots els europeus que arriben a la NBA amb una edat no avançada, però sí intermig, ja no, també hem vist com Walter Tavares ha anat a D-League. És bo que si no tenen minuts a l'equip principal o a la franquícia NBA, doncs acabin jugant a D-League per acostumar-se, doncs, una mica a la dinàmica, al tipus de joc, al físic, i un cop estiguin més rodats ja tornin a la rotació habitual de l'equip NBA. Esperem que sigui només un viatge d'anada i tornada per l'Lis i que no es quedi tota temporada a la Lliga de Desenvolupament.
Molt bé. Adri, gràcies i parlem dijous.
Dijous. If I were
to die murdered in cold blood tomorrow, would you feel sorry, show love? Doncs, Kobe Bryant, que sens dubte l'home del dia després d'anunciar que abandonarà la pràctica del bàsquet quan finalitzi aquesta temporada, ho ha anunciat en roda de premsa, abans però ho feia per escrit amb aquesta carta.
Estimat bàsquet, des del moment que em vaig començar a posar els mitjons del meu pare i a llançar tirs guanyadors imaginaris en el Great Western Forum, vaig saber que era una cosa real. Em vaig enamorar de tu. Un amor tan profund que t'ho vaig donar tot. Des de la meva ment i el meu cos fins al meu esperit i la meva ànima. Com un nen de 6 anys enamorat profundament de tu, no vaig veure mai el final del túnel. Només em vaig veure a mi mateix corrent per sortir d'un túnel. Per això vaig córrer. Vaig córrer amunt i avall en cada pista després de cada pilota perduda. Vas preguntar si tenia pressa i et vaig donar el meu cor, perquè ell vindria amb molt més. He jugat a través de la suor i el dolor, no pas perquè em cridessin els reptes, sinó perquè em vas cridar tu, el bàsquet. Ho vaig fer tot per tu, perquè això és el que fas quan algú et fa sentir tan viu com tu em vas fer sentir. Li vas donar a un nen de 6 anys el somni Laker. I sempre t'estimaré per això. Però no puc estimar-te obsessionadament per molt més temps. Aquesta temporada és tot el que tinc per donar-te. El meu cor pot aguantar els cops. La meva ment pot sostenir la batalla. Però el meu cos sap que és temps de dir adéu. I està bé. Estic preparat per deixar-te anar. Vull que sàpigues ara que nosaltres podem assaborir cada moment que ens queda junts, els bons i els dolents. L'un a l'altre ens hem donat tot el que tenim. Tots dos, tu, bàsquet i jo, sabem que no importa què faci després. Sempre seré aquest nen amb mitjons, les escombraries a la cantonada, 5 segons en el rellotge, la pilota a les mans, 5, 4, 3, 2, 1. T'estimaré sempre. Kobe.
Doncs la carta d'amor, eh? Perquè és això, una relació d'amor de Kobe Bryant amb el bàsquet, anunciant la seva retirada quan finalitza aquesta temporada. Com us podeu imaginar, els comentaris de companys seus no s'han fet esperar. Pau Gasol, per exemple, que escriu a Twitter que hem viscut moments increïbles junts dins i fora de la pista. Gràcies per tot, germà. Escriu el jugador dels Bulls, excompany de Kobe als Lakers, amb qui va guanyar dos anells. Un jugador que deixarà la pràctica del bàsquet a finals de temporada sense haver fet realitat doncs un dels seus somnis, jugar al Barça.
Venga a jugar a Barcelona. Dame 3 años voy a jugar aquí. Barça me encanta.
Más que Madrid.
Más que Madrid.
¿Tú crees en 3 años aquí? ¿No vi?
Vamos a ver.
¿Sigues la Liga Española?
Un poquito, sí. Con Pau.
Pero hay mucha diferencia de intensidad y demás respecto a vosotros.
Sí, es más difícil en Estados Unidos porque jugamos más partidos.
Doncs el jugador encara, jugador dels Lakers durant els darrers anys, sobretot arrel de l'arribada de Pau Gasol a Los Angeles, parlava doncs de la possibilitat de jugar al Barça. Ara aquesta opció s'esvaeix per complir. El dia que Kobe Bryant ha dit que ho deixa, que aquesta temporada es la darrera. 9:22, más cosas.
Radio Estel.
Que han sido mejores y chimpún.
Básquet al día.
Muy bien, muy amable, muchas gracias.
Amb Óscar Merino.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
I anem amb la Lliga Endesa, la 8a jornada, que ens ha deixat les derrotes de Morabanc Andorra a la pista de Luca Murcia per 76-72, amb una actuació estel·lar de Facu Campazzo, MVP de la jornada, amb els seus punts, 7 rebots, 16 punts, 7 rebots, 9 assistències per 33 de valoració. També derrota del Fiat Joventut, 8-3-7-9 a la pista del Obradoiro, en un partit en el que els de Badalona van arribar a guanyar per més de 10 punts, però, a diferència del que va passar a Manresa o contra el CAI, en aquest cas, la moneda va sortir creu. De les derrotes passem a les victòries, perquè l'alegria de la 8a jornada arribava amb el triomf de l'ICL Manresa, 65-71 a la pista de l'Iberostar Tenerife, amb 10 punts, 5 rebots, 5 assistències per 22 de valoració d'Àlex Hernández, als 15 punts, 10 rebots, 3 assistències, 33 de valoració de Dejan Musli, o els 14 punts de Chase Simon, o els 10 d'Oberchenko. En definitiva, la quarta victòria manresana en 8 jornades. Dels darrers anys, hauríem de retrocedir a la temporada 2003-2004 per veure un millor inici de l'ICL Manresa. Aleshores, disputades les primeres 8 jornades, l'equip de Ricard Casas era segon amb un 6-2, i en aquell equip jugava un dels històrics, Jordi Singla. Hola, Jordi, bona nit.
Hola, bona nit.
Déu-n'hi-do quin inici de temporada d'aquest ICL Manresa, no?
Sí, déu-n'hi-do, no? Després d'uns quants anys no començar gaire bé, aquest any l'equip ha començat força bé i estan en una zona molt tranquil·la.
Suposo que pocs haguessin vaticinat a principis un 4-4 a aquestes alçades.
Sí, més que res perquè és un equip molt nou, no? I una mica també amb el pessimisme de les últimes temporades, que bueno, un equip no ha acabat de jugar massa bé, molts canvis en la plantilla, molts jugadors, però bueno, aquest any crec que és una plantilla pues, una mica més coherent i amb jugadors pues, que, com és el cas del Bijan Muslin, que està agafant un rol molt important dintre aquesta lliga, i això està ajudant a l'equip pues, a estar en el lloc on està.
Un Manresa que és desè, empatat amb el vuitè, a tres victòries o tres victòries per sobre del descens ja. A part del que ara comentaves, quins altres secrets creus que són els culpables d'aquesta situació que viu l'ICL Manresa?
Home, jo crec que més de que secrets és una mica la forma de treballar, no? De gent jove, un entrenador també que exigeix molt, que els està posant els entrenaments molt a sobre, i jugadors amb projecció i que es volen fer que són ambiciosos i que es volen fer un lloc en aquesta lliga, no? I després també jugadors ja amb experiència, com ja poden ser l'Àlex Hernández, el Román, pues que també sumen la seva experiència.
La Madi Bonnavarro, el que ara comentaves, marca diferències, no?
Sí, bueno, perquè l'any passat hi havia un gran entrenador, no? Com
sí,
era
el sí,
cas
sí.
De Pedro Martío, Pedro Martínez. Va ser que llàstima perquè no va tindre una segona equip i va haver-hi moltes rotacions de jugadors, no? I crec que l'Ivon també és una mica amb la filosofia del Pedro i que està fent treballar pues, molt bé l'equip, no?
Jordi, què podem esperar de l'ICL Manresa aquesta temporada? Sembla que potser patir no es patirà tant per salvar la categoria, però a què es pot aspirar? A estar a la taula mitja baixa, una zona tranquil·la, diguem-ne?
Sí, home, de moment ja és molt important haver començat així perquè et permet treballar tranquil·lament, no?, sense veure't en zona baix. Això és de molt, no?, que les setmanes són més tranquil·les, els partits els pots afrontar però sense tanta pressió, sense la pressió de tindre de guanyar perquè et veus en la zona baixa, i això pot fer doncs, que en partits importants doncs, l'equip estigui més relaxat i pugui obtenir victòries, no? Jo crec que el Manresa és un equip que ha d'anar setmana a setmana i intentar pues, anar guanyant i fer el seu joc com millor possible.
I fixa't...
Una de les opcions pues, del descens ja sembla una mica superada, tot i que no és molt d'hora per dir-ho, però, bueno, per què no mirar més amunt o intentar... Copa del Rei o entrar a play-off. És molt difícil, però bé, està allà, no, l'equip.
Home, la Copa està clar que està molt, molt més a prop que el descens. Tant és així que l'equip està empatat amb el 8 de classificat.
Sí, sí, però per això, no, que depèn de com vagin les pròximes jornades, tot i que ara ens hem de jugar amb el Barça, que sí. Serà un partit molt complicat, o ja ha jugat amb el Madrid, ja ha jugat amb algun equip potent, i, bueno, depèn de com vagin aquestes jornades, doncs es pot aspirar doncs, a aquesta vuitena plaça doncs, que li donaria dret a jugar a la Copa.
I parlaves de la tranquil·litat que, òbviament, li aporta a l'equip aquesta situació a la classificació, una tranquil·litat que és perfecta per afrontar el que deies ara, el partit de diumenge, a les 7, en directe per Teledeporte, contra el Barça-Lassa.
Sí, bueno, evidentment, no, aquesta tranquil·litat a la classificació doncs et permet afrontar un partit contra el Barça, que en teoria són dos partits que pots perdre, doncs amb molta tranquil·litat i per què no donar la sorpresa, no? I, històricament, doncs, el Manresa contra el Barça, sobretot jugant un nou congrés, doncs, ha fet pocs partits, ha tret victòries i per què no aquest any pot treure una victòria.
Ja fa més de 6 anys, si no m'erro, uns 6 anys de la darrera victòria manresana al Nou Congost, aquell famós 122-117.
Sí, sí, va ser el partit aquell, no? Un gran partit del Guillem Rubio, sí. 4 pròrrogues, i al final es va treure en un partit pues, una mica històric, no?
Doncs veurem què passa aquest diumenge, però el que està clar és que l'ICL Manresa va pel bon camí. Jordi Singla, històric jugador manresà, moltes gràcies per passar-te avui pel Bàsquet al Dia, eh?
Moltes gràcies a vosaltres.
I a tot això, el proper rival dels manresans, el Barça-Lassa, derrotava ahir el Fuenlabrada per 76-65.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
I un partit que es recordarà el d'ahir del Barça-Lassa per les 1.500 assistències a les que arribava el capità Juan Carlos Navarro o les 14 assistències que ahir repartia Ricardo Uriz, el base del Montaquit Fuenlabrada. Ho deixem aquí, no hi ha temps per més. Donant les gràcies al Mario Ramírez al control, a l'Alejandro Gaitán, al Xavi Pan a la producció i a vosaltres per seguir-nos dia rere dia. Demà tornem, vagi bé.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones.